L'entrevista.
Les 12 del matí aquí en aquesta casa ràdio Vilablareig, ja ho saben que a les 12 és el moment del programa de l'entrevista. I avui aquí a la ràdio, quan ja ens acostem a l'hora de dinar, parlarem precisament d'una de les coses que mai sol faltar a taula, tant sigui per esmorzar, per berenar, per dinar o per sopar. Estem parlant de oli i avui ho farem amb la visita aquí als nostres estudis del Simón Casanovas, que és el president d'aquesta denominació d'origen protegida de l'oli de l'Empordà, amb qui parlarem una llarga estona avui al programa de l'entrevista. Simón Casanovas, què tal? Molt bon dia, bona hora, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, gràcies.
Avui parlarem d'aquesta denominació d'origen que va ser ja engendrada fa uns quants anys, aviat ja en farà 20 concretament. Ens hem de remuntar al 2008, eh?
Sí, el 2008 va ser quan ens van reconèixer, però de fet, diem a nivell de la Unió Europea, però ja de fet feia 3 anys que a nivell de Catalunya pues, ja actuaven com a denominació d'origen.
Ja estem de ple en aquest 2025. En tot cas, ens agradaria saber com va anar la collita de l'oli de l'any passat, del 2024. Quin balanç en feu?
Bueno, de moment fem un balanç positiu si el comparem amb els dos últims anys, que van ser uns anys pues, de molta sequera, molt desastrosos, però tampoc en quant a quantitat estem parlant. Tampoc va ser una quantitat molt gran, ha sigut una collita d'un 20-30% per sota d'una collita normal, malgrat que ha sigut l'any 2024 un any de pluges abundants a la primavera. Va haver-hi un període de sequera molt llarg entre juliol, agost i setembre que va fer doncs, que la gènesis de l'oli que es produeix durant aquesta època en les olives no es produís d'una manera normal i que el contingut en oli de les olives fos molt baix. Així que malgrat, diguem, tingut una bona primavera, tenim uns arbres molt bona presència, amb una bona brotada preparats per aquest any 25 per fer una bona collita, si el temps acompanya d'ara endavant. L'any 24 doncs, hem tingut moltes olives, però amb un rendiment baix, el que ha fet doncs, que hem treballat molt i hem tingut un resultat justet en quant a l'oli obtingut.
Clar, parles d'aquesta sequera persistent que ens està acompanyant, també hem de parlar d'ocells, un especial com són els estornells, que són els grans imitadors de son. Hi ha moltes coses que també impliquen, també la mosca de l'olivera. No sé de què més en parlaries que pot afectar a la collita de l'oli.
Bueno, el que fa els estornells, ja fa anys que, ja ho he dit moltes vegades, que ens han fet canviar la manera de collir les olives i per tant tenim un oli més bo.
Com us han fet canviar els estornells? De quina manera l'heu canviat la collita?
Collir més aviat perquè ells no es mengin les olives al mes de desembre, a finals de desembre. Aleshores hem començat a collir el novembre, ara amb les condicions climàtiques que estem, o que hem passat aquests últims anys de molta sequera, ja hem començat a collir ja a partir del 15-20 d'octubre, i el que fa per mirar de tenir totes les olives collides abans de que arribin les grans volades que venen del nord cap a finals de desembre. I aleshores estem collint olives més verdes, estem collint un percentatge molt i molt alt de l'arbre, i per ser d'emissió d'origen també es poden collir directament de l'arbre, i això ha fet doncs, que la qualitat dels olis a l'Empordà doncs, hagi pujat molt, s'han donat molt alt nivell, també amb aquesta varietat autòctona que tenim, doncs, que li dona aquestes característiques especials, la varietat de l'Argudell.
Clar, sempre presenteu els resultats, ja hem passat el 2024, però normalment els presenteu ballant a ritme de swing.
Sí.
Per què això?
Bueno, això és una manera de... Quan venim a Girona sempre fem una part de fer la fira, que fem d'oli, on es pot tastar l'oli, on se pot comprar allà al mercat de Lleó, pues sempre fem una activitat paral·lela i aquest any doncs...
No, però hi ha diversos anys que heu fet el ritme de swing, vull dir...
Bueno, és el segon.
El segon any, vull dir.
Sí, aquest és el segon. I bueno, és una manera d'animar al matí la gent que va al mercat, pues mira, sent una bona... Es pot escoltar una bona música, si té ganes de ballar, pues... de bon dematí i està animat, pues, també ho pot fer, i doncs, dona ambient doncs, de festa a el que és una festa, que és la presentació dels olis de l'Empordà a Girona.
Avui estem parlant d'aquest oli de l'Empordà, 5 minuts que passen de les 12, ho fem en aquest cas amb el president de la denominació, com és el Simón Casanovas. Explica'ns una mica quantes hectàrees estan escrites aquesta denominació principalment a la zona del Baix i de l'Alt Empordà.
Mira, la demarcació de Girona, segons les últimes estadístiques, els últims anys, hi ha unes 2.200 hectàrees d'olivera entre el Baix Empordà i una mica el Gironès, i d'aquestes 2.200, doncs 880 estan inscrites, a partir de les quals s'elabora tot l'oli que fem emparat amb la denominació d'origen. La immensa majoria són oliveres centenàries de la varietat Argudell, que és la principal prioritat de l'Alt Baix Empordà, i després també hi ha arbequines, també, que són de nova implantació, però també n'hi ha oliveres centenàries d'arbequina localitzades sobretot a l'Alt Empordà, i després hi ha el que és la Verdal o la Llei de Cadaqués, que es troba concentrada a Cadaqués.
Clar, hem parlat de l'Alt i el Baix Empordà, però a mi em sorprèn, clar, és denominació d'origen de l'Empordà, i ho comentes, també hi ha una petita proporció també de zones del Pla de l'Estany i també del Gironès.
Sí.
Com és això, si és denominació d'origen de l'Empordà?
Bueno, perquè una cosa són les demarcacions polítiques, que són les comarques actuals, l'Alt, Baix Empordà, Pla de l'Estany i Gironès, i una altra cosa és l'àmbit geogràfic real de l'Empordà, no? que diguem, hi ha pobles que són empordanesos però que estan o geogràficament són empordanesos però que estan dins d'una altra comarca, com pot ser, la gent s'enfadarà, però com són Sant Jordi d'Esvalls o Viladamuls, que són pobles, diguem, molt semblants als voltants de Bàscara, o diguem, tot és una zona que és empordanesa, i igual que el Gironès, per la zona de Llagostera ara em surt l'altre nom, bueno, que estan a les Gavarres, diguem, pobles del Gironès que estan dins de les Gavarres, que són realment del Baix Empordà, no? Aleshores, són... Nosaltres el que hem volgut, en definitiva, és que allà on hi havia oliveres d'Argudell amb una quantitat significativa, que toquessin les comarques de l'Alt i Baix Empordà i que també poguessin estar recolzades o emparades per aquesta denominació d'origen, independentment, diguem, de la divisió política que s'hagi pogut fer a les comarques catalanes.
Pràcticament 10 minuts que passen de les 12, 5 minuts i seran un quart d'una, avui conversant amb el Simon Casanovas d'aquesta denominació d'origen d'oli de l'Empordà. Anem a la producció, perquè el feu en diferents trulls cooperatius, entre aquestes el que regenta avui el convidat a l'entrevista, com és el Simon Casanovas, Empordàlia, la població de Pau. Explica'ns una mica com són aquests trulls.
Bueno, tots són trulls, diguem, amb un procés d'elaboració modern, amb centrifugació, diguem, amb un procés d'extracció per centrifugació, en el qual el procés d'elaboració d'oli és molt ràpid, per tal, doncs, que una cosa molt important per fer olis de qualitat és que les olives estiguin sanes, que estiguin bé, o sigui, que el pagès que ho fan, i procuren fer-ho i s'esforcen molt per fer-ho, doncs les olives els puguin arribar a portar sanes al moment de la collita, vol dir que no tinguin mosca, que no estiguin collides de terra, collides de l'arbre, totes aquestes olives de primera qualitat que entrin al trull el mateix dia que es cullen, i que el trull sigui capaç, doncs, de processar-se durant abans de les 12-24 hores que aquesta oliva ha estat collida. I això és la base de fer un molt bon oli. En processos de centrifugació, o sigui, per tant, processos físics, no hi ha cap procés químic, cap addició de productes químics de cap tipus, perquè és un oli verge, més són olis verges extra, perquè són de la màxima qualitat, i, diguem, fer aquest procés ràpid. Una vegada doncs, aquest oli, diguem, s'ha processat, que és el procés que és xafar les olives, centrifugar la pasta d'aquesta oliva xafada i obtenir l'oli, doncs aquest oli ja es pot consumir. Normalment es decanta o es filtra lleugerament abans d'envasar.
Però ja es podria consumir en aquell moment?
Sí, es pot consumir, sí. O sigui, tan punt surt de la centrífuga, diguem-ho així, que és la màquina que fa l'extracció, ja es pot consumir aquell oli. És recomanable que passin uns dies perquè es decanti, però es podria, de fet es consumeix. És l'oli de raig famós que es coneix.
Deies, Simon, si em permets, collides de l'arbre. Esclar, n'hi ha moltes que cauen al terra. Què en fem de totes aquestes?
Pues aquestes, normalment, per la missió d'origen no es poden fer servir.
I després què se'n fan?
Es queden allà.
Es queden allà?
Sí, la majoria sí.
Però esclar, n'hi ha moltes que deuen caure.
Home, no són tantes.
Si fossin, no?
No. Si fossin, si es fa la feina ben feta, amb bons, diguem, un bon seguiment de l'evolució del conreu, de les plagues, uns tractaments quan toquen, que de fet cada vegada és més difícil perquè cada vegada menys tenim menys agents químics per poder fer servir, doncs se pot arribar a collir un percentatge molt alt, que pot arribar a ser del 90%. Evidentment sí que queda un 10%, però també per la mateixa maduració de l'oliva, perquè l'oliva no madura de forma homogènia, sinó que madura de manera progressiva, al llarg del mes de novembre i desembre, doncs també van caiguent de forma natural, i aquestes es perden. Aleshores, la collita és la de l'arbre.
Clar, explica'm una mica, ja que tinc aquí, avui que tenim una persona entesa de l'oli i de les oliveres, una mica el cicle, perquè la gent se'n faci una idea de les diferents estacions de l'any, des de l'hivern, la primavera, l'estiu i la tardor. Com serien aquests cicles, Simon?
Bueno, el cicle de l'olivera, després de la collita, que és, diguem, el mes de gener, el que es fa, doncs, és l'esporga, la poda de l'arbre, que es poda, doncs, per mirar que tingui una producció constant. Això es fa durant fins al mes de març aproximadament, perquè després ja comença a brotar l'arbre i ja no interessa escatir o podar o esporgar. Això cada poble ho diu d'una manera diferent.
Tu com ho dius?
Jo dic podar.
Podar, eh?
Sí.
Tu dius podar.
Però molts de pagesos d'olivera diuen escatir.
A mi m'agrada molt més escatir, però...
Sí, bueno. Escatir és, diguem, treure-lo més tendre i poder fer podar branques més grosses. Això de cadascú té la seva manera de fer-ho.
Mm-hmm.
Després, una vegada, diguem, comença a brotar l'arbre, doncs ja el que es fa és mirar d'aquest segle pot donar fins al juny, després hi ha la brotació de l'arbre, que és molt interessant, perquè l'olivera, diguem, el fa les olives en el brot del segon any. Per tant, has de procurar, a part de que tenir olives, doncs que hi hagi un bon brot per la que l'any següent hi hagi una altra vegada olives.
Per tant, hi ha un any que no en fa.
No, no. En teoria no hauria de fer cada any. Després,
en teoria no hauria de fer, però a vegades n'hi ha algunes que són mandroses i diuen aquest any no treballa.
Ah, exacte. Això depèn de la poda, de com podis l'arbre.
Això depèn de la poda.
I de les circumstàncies climàtiques de l'any. Normalment, si l'olivera té fama, dic que fa olives un any sí, un any no,
sí.
Un any fa molt, un any fa molt poques, però això es pot regular si les condicions climàtiques ajuden, que últimament no ho fan, si tu regules una mica la producció amb la poda, aleshores pots arribar a tenir una producció normal, més constant. Poder ser un any tens més, però l'any següent no tens cap. Tens olives, tens menys, però tens olives i vas tinguent olives cada any.
Uh-huh.
I això se regula bàsicament amb aquesta poda que es fa, doncs, al final de la collita fins a mitja primavera. I també, bueno, amb els adobats que puguis posar i el malgura que tens durant tot l'any. I si tens rec, que l'Empordà és molt raro, perquè l'Empordà tots ja ha dit que eren olivera centenària, sense possibilitat de rec, pues encara ho pots regularitzar més bé. El que sempre has de procurar, doncs, és tenir aquesta brotació a la primavera, de brot tendre, tenir aquest brot tendre, que és on se posaran les olives de l'any en què estàs, no, el següent. Aleshores, has de pensar no només en aquest any, sinó en el següent. Aleshores, a partir del maig, quan floreix l'oliva, mitjans de maig, que és un moment molt delicat, hem de pensar que només un 2% de les olives, de les flors que surten es pol·linitzen i queden com oliva.
Un 2%?
Sí, un 2%, dos, un 3%. Aleshores, si les condicions climàtiques van al mes de maig no ajuden, per exemple, que hi hagi pluges abundants, que no faci vent, o boires, doncs aquesta pol·linització pot anar malament i pots tenir una mala collita per una mala pol·linització de les flors de les oliveres, que és una pol·linització al·lògama, no és per l'insecte, sinó que és pel vent. I aquest també és un altre moment delicat. I després l'últim moment delicat és al mes de juliol, quan ja s'ha fet, o sigui, el mes de juny, diguem, ja veus les olives quallades, de fet hi ha una dita que si Sant Pere ves una oliva aquí i una allà, doncs bon any ha de llorar.
Com has dit aquesta dita, que a mi m'han anat les dites?
Que si per Sant Pere vas a l'olivar i ves una oliva aquí i una oliva allà, bona collita hi haurà. Aleshores, finals de juny... Doncs,
per tant, quan... hem de, a Sant Pere, si veiem això, vol dir que anem pel bon camí.
Això mateix. I després, diguem, passat aquest moment, hi ha un altre moment delicat, que és el mes de juliol, el mes de juliol, quan l'oliva ja té una certa mida, es forma l'os, diguem, l'os de l'oliva, la llavor, diguem així, es forma, és un moment molt delicat, que si hi ha molta sequera, doncs, també fa caure moltes olives, però bueno, si l'any és normal, doncs has de procurar, doncs, tenir l'arbre equilibrat, que no tampoc tinguis massa branca ni massa oliva, doncs, perquè les pugui mantenir totes fins al final de tot.
I el moment d'acollir, que és el moment màgic.
Això mateix, el moment d'acollir, després queda, que és el mes de novembre, bàsicament ara...
Ara ja avançant-nos els estornells.
Sí, exacte, el mes de novembre, quan es cull, doncs, que és molt important, doncs, primer que faci bon temps, per poder collir, i que no faci massa vent.
Però la forma de recollir també ha canviat en aquests anys.
Sí. Ara...
Com l'has vist canviar durant tots aquests temps que portes en el sector?
Bueno, vaig començar, quan començava aquí, moltes es collien de terra, les màquines de punxes, que donaven oli no gaire qualitat, que s'havia de portar a refinar moltes vegades. Ara, doncs, que estem collint amb vibradors, diguem, màquines que vibren els arbres i que fan caure les olives sobre paraigües invertits.
Paraigües gegants, que la gent no es pensi que són paraigües de carrer.
Exacte, és un paraigua invertit que envolta l'oliva, t'olivera.
I es queden pràcticament totes allà.
Exacte. Això és un procés. Després també les oliveres més velles que no es poden collir amb aquest sistema es collien a mà, també amb xarxes a terra. També
vibradors. Les més velles no es podrien fer amb aquest sistema?
Moltes no, perquè no
aquí
són...
sí que has d'anar a mà?
Has d'anar a mà, però també està més mecanitzat. Abans sí que anaves amb com una pinta, que anaves pentinant l'oliva i ho feies caure a terra, o anaves amb vara barejant, que també ho feia caure. Ara el que fan servir també són vibradors, però d'esquena, com una màquina de tallar gespa, però que és capaç de fer vibrar branques. I després també hi ha unes pintes elèctriques que també ajuden a fer caure les olives. Amb aquest sistema també s'ha accelerat molt la collita.
Perquè la durada mitjana d'una olivera centenària n'hi ha moltes.
Sí. Bueno, a la nostra comarca n'hi ha moltes. La majoria són plantades al segle XVIII.
Imagina't, dic centenàries del segle XVIII i encara som aquí.
Segle XVIII i finals del segle XIX n'hi ha moltes.
I encara n'hi ha moltes que estan donant els seus fruits.
Sí. La majoria, bueno, la majoria no, perquè se n'han perdut moltes pel camí. Primer l'any 56, quan va haver-hi la gelada, doncs que es van morir totes les oliveres que hi havia més cap a les zones de l'interior, cap a Camallera.
Amb aquella la gelada del 56 que parlava els meus avis, allà moltes van...
Exacte. Moltes van quedar, diguem, l'oliva va quedar reduït a la zona més propera a la costa, que és on, suposo, les temperatures van ser més altes. I després, diguem, bueno, també els focs també n'han fet malbé moltes i, bueno, no hi ha les que hi havia, però també se n'han plantat de noves, No, estem parlant de les tradicionals, les escudells, però també hem de pensar, pues, que des dels anys 80 i 90 cap aquí, doncs, quan vam entrar al mercat comú, doncs, que hi havia totes les ajudes de la PAC, a part d'altres coses, circumstàncies de mercat, que es va reconèixer l'oli com un aliment saludable, l'oli d'oliva, que fins llavors no es considerava, pues, també s'han plantat moltes noves plantacions, d'arbequina, de picual també, i d'argudell, evidentment.
Anem amb aquestes variants, que avui tenim el Simon, que estaria bé que ens les presentessis unes miques més, aquestes varietats autòctones i exclusives de la zona de l'Empordà, l'argudell, el corivell i el llei de Cadaqués. Explica'ns una mica més en calma com són cada una d'aquestes.
Bueno, l'oliva, el principal de totes tres és l'argudell, que és la que té...
Aquesta seria la que n'hi ha més.
Sí, la que n'hi ha més, la que n'hi ha més superfície. La corivell, de fet, és una varietat que n'hi ha molt pocs olivars que siguin de Corbera. Normalment són oliveres que estan barrejades entre mig de l'Arc d'Ell. Cada olivar sempre n'hi ha algun arbre, amb altres, amb alguns més, altres menys, però sempre està barrejada amb l'Arc d'Ell. I és molt difícil collir la Corbera separada de l'altra. Perdó. Perquè, doncs,
però el gust deu ser diferent, també.
Sí, el gust és diferent.
Clar, perquè, clar, tu has d'anar... Ara comencem pels argudells.
Sí.
Deus anar fent per sectors, també, no?
Sí, però... Vas fent per sectors, però no és que sigui... Hi hagi un sector d'olivar, dels olivars que sigui argudell, un altre sector que sigui collivell. Uh-huh. Estan barrejades.
Estan entre elles.
Estan entre elles, saps? Estan entre elles... Pues quan cull la gent no els separa.
I per identificar la gent, vosaltres ja ho teniu molt clar, però per identificar cada una d'aquestes, com les identificaríem?
Bueno, l'argudell és una varietat molt d'un port molt portant, molt, molt dret, que té molta tendència a créixer cap amunt, amb un verd oliva intens, i que fa una oliva que té forma de cort, diguem, asimètric, sí. cap a un costat. I en canvi la Corbera és una olivera que té el port com un port baixant, diguem, com diria jo. Bueno, un port que no va cap amunt, que té tendència
a baixar.
Aleshores, i l'oliva també té un color més verd pistatxo, més verd més claret, i les olives són més com un elipse, saps? Més com un elipse que no pas com l'argudell, que té forma de cor i sempre té com una petita punxa amb una punta.
I el nom que m'agrada a mi, Lleida Cadaqués, m'agrada molt aquest nom, Lleida Cadaqués, sí. Llei, eh?
Sí, bueno, doncs a la gent de Cadaqués no els agrada gens.
No els agrada gens?
No, això que és l'olivera d'allà, no, perquè...
Només és d'aquesta zona? Vull dir, només és de Cadaqués aquesta? No n'hi ha cap altra a Llançà, Portbou, no en trobaràs?
No.
Només
no,
és Cadaqués, per
sí,
tant, eh?
Sí, sí. De fet, ells en diuen la Verdal, per tant, si és el nom que li donen ells...
Doncs la Verdal.
Ha de ser... el que hem de donar.
Però en tot cas, aquestes només les trobarem si anem a Cadaqués.
Sí, només a Cadaqués. Això és que és una olivera totalment diferent de les altres dues.
Aquí sí que no... Clar, aquí quan vas a Cadaqués i veus una olivera, saps que és aquesta.
Sí, l'immensa majoria. També hi ha argudell i un altre que es diu grossal, però la principal és la Verdal.
Però no els agrada gens Lleida Cadaqués. Qui ho va posar, això, doncs?
Pues no sé, suposo que els que som fora de Cadaqués... com que era diferent de Cadaqués que la dels altres, doncs li va dir Lleida Cadaqués, però ells li diuen Verdal. Sí, sí, no ho sé. És una història filològica que desconec, la veritat.
En quant a gust, com els definiries cada un?
Bueno, diguem, l'olivera, l'oli de l'oliva argudell, és un oli molt verd, és oli verd, vull dir de gust verd, que te recorda coses com l'herba tallada, com la carxofa,
sí.
Evidentment té, si és un bon oli també té molta olor, diguem, de l'oliva fresca, això no, això de bàsic, qualsevol oli verge extra ha de tenir una bona intensitat d'aromes de l'oliva fresca de la que prové. Després, doncs, com a aromes secundaris, doncs hi ha l'herba fresca, diguem, acabada de tallar, carxofa, nou verda, ametlla verda, això quan el tastes, diem, directament amb una copa, o ho fan els professionals, doncs, en els panells de tast. I després, en quant a gust, és un oli que té molts polifenols, és amarg i picant, els polifenols, els antioxidants que porten sí. Els olis verges, quan més verds són, més potencial de polifenols tenen, que són els antioxidants naturals, i doncs, aquests polifenols, doncs, el que donen són gustos amars i picants. Per tant, hem de dir que els olis d'argudell, doncs, tenen una quantitat important d'aquests polifenols. I bueno, són olis que molt gustosos, la boca, que degut a aquesta amargor i aquest picant, doncs, potencien el sabor dels aliments on els mengem, siguin aliments, diguem, plats freds o plats calents, o siguin amanides, siguin sofregits, siguin bé, bé jugant a la planxa, vull dir, qualsevol plat estofats, qualsevol plat d'aquest tipus, qualsevol cuinat d'aquest tipus, doncs l'oli de l'argudell potencia tots els gustos dels condiments i dels aliments que porta.
Anem a parlar del preu de l'oli, que ha de sortir a tota hora. Tu, clar, ens hauràs de dir el què, perquè clar, els consumidors de carrer veiem que vas al supermercat i no para de pujar.
Seran, diguem, els que són els olis de gran consum. Els olis que són de qualitat, el preu es mantindrà, perquè doncs, és un... fer olis de qualitat en zones com la nostra, en la qual els costos de conreu són elevats, doncs té un cost elevat. A més, oferim un producte de molta qualitat, com he explicat, molt singular, que potencia els nostres plats que cuinem amb ells, i l'oli doncs, haurà baixat una mica respecte a l'any passat, però no en proporció al que baixaran els olis dels grans supermercats.
Aquest és el problema, no?
Bueno, jo crec que el problema... sí, és un problema relatiu, no? Molt important, perquè nosaltres tenim el nostre clientela fidel, i el clientela que sap apreciar un bon oli pues sap que quan compra un oli de l'Adeu Empordà pues compra un oli que sap que cada any
una assegurança de vida.
Ah, exacte, és això. Una assegurança de vida no, però una assegurança del plat poder sí.
Sí, el menjar és vida.
Vull sí,
dir que...
sí, sí.
Pràcticament mitja hora. Clar, si parlem de l'Empordà hem de parlar de la tramuntana. Què ens diries d'aquesta tramuntana? De quina manera implica a l'hora de les hectàrees i hectàrees que teniu d'oliveres amunt i avall?
Bueno, tramuntana és positiva a la primavera perquè... quan hi ha totes aquelles humitats que podeu tenir aquí al Gironès o a Garrotxa, allà doncs, tenim un clima més aviat sec, perquè després d'una pluja sempre sol bufar, aleshores fa que el clima no sigui tan humitós i que el problema de fongs sí, que tenim en els arbres pues siguin molt més petits. I per tant
la tramuntana s'emporta.
S'emporta la humitat, aleshores, també si és excessiva, s'emporta la humitat del sol, per tant... també ens fa patir més sequera, però ens fa que, diguem, el conreu sigui més fàcil, que sigui menys problemes, diguem, fitosanitaris en general. Això per una banda de la primavera, després quan bufa la tardor ja és diferent. Quan collim, pues sí, ens agafa que fa una bona ventada quan les olives són molt madures, que ja és cap al desembre, després sí que ens pot fer caure una part important de les olives que quedin. Però cada vegada collim més aviat, cada vegada, diguem, la importància és més relativa.
Acabo. Mitja hora avui conversant amb el Simon Casanovas, el president d'aquesta denominació d'origen protegida de l'oli a Empordà. Deixa'm centrar-te en aquest negoci meravellós que teniu a la població de Pau. Déu-n'hi-do la gent que s'hi para i també molts i molts de turistes que hi venen expressament. Ve molta gent a casa vostra.
Pues la veritat és que sí. Vull dir, el motor principal de casa nostra és la gent que ens ve a visitar a comprar les botigues.
I la gent que ve expressament a buscar l'oli de Pau.
Sí, la veritat és que sí.
Vull dir, van a un poble molt petit, com és Pau, i va a buscar expressament aquell oli.
Sí, sí, sí. És la feina de molts anys, de molts pagesos, de creure en un projecte, diguem, de fer un oli de qualitat, de fer un oli... donació d'origen, que de creure en les oliveres que teníem, perquè sempre, diguem, les oliveres centenàries sempre són més difícils de conreuar, de poder mantenir el seu patrimoni, de poder viure de la terra, i degut a aquest esforç de tota aquesta gent, doncs obtenim any rere any un oli de qualitat que, diguem, la gent reconeix com a tal.
Oli més coses, vull dir, també venen a buscar vinets...
Sí, els vins també som un celler elaborador, de pensar doncs, que les cooperatives som els productors, les famílies tradicionals de l'Empordà que tota la vida que fa generacions que ens hi dediquem. Dels petits propietaris que s'han hagut d'ajuntar per fer una societat com és una cooperativa doncs, per poder elaborar i comercialitzar els olis conjuntament, però que de fet que funcionen com qualsevol tipus de celler.
Simón Casanovas, mitja hora clavada, no sé si voldries afegir alguna cosa més d'aquesta conversa.
No, només agrair-vos haver-me convidat doncs, a poder tenir aquesta oportunitat d'arribar als vostres oients.
Fins la propera.
La propera, merci.
Alguna altra dita que vulguis acomiadar-te de l'oli? Se te mudeix alguna altra?
Ja ara mateix m'has agafat.
No tant. En tot cas, buscarem...
Però, bueno, sí, n'hi ha un que diu que oli vi i remei di vi.
Perfecte, acabem així. Simón Casanovas, fins la propera.
Molt bé, merci.